Notícies Vespre. Karen Madrid.
El mòbil ni tocar-lo al volant. Amb la nova normativa en vigor des d'aquesta setmana, fer servir el telèfon pot comportar dures sancions. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'intendent major de la Policia Municipal, Joan Antoni Quesada, considera que els conductors han de prendre consciència de la seva responsabilitat al volant.
Mai s'ha de fer servir, perquè un vehicle que està parat en un semàfor és un vehicle que està en circulació, per definició, no està estacionat, està en circulació.
La nova normativa també sancionarà que no es mantingui la distància amb els ciclistes o la circulació amb patinet per la vorera.
Les afectacions per al·lèrgia segueixen creixent i ja suposen 4.000 atencions anuals al taulí.
D'aquestes, un 60% tenen sensibilitat al pol·len. La pneumòloga Ana Isabel Sogo destaca la importància de fer un diagnòstic davant els primers símptomes.
Lo importante es hacer un diagnóstico precoz para que el paciente acuda al médico, se identifique la causa y pueda tomar medidas que eviten que esa exposición permanente vaya produciendo unos síntomas continuos. Además, hemos de recordar que la rinitis, en este caso que sea más prevalente, es un factor de riesgo para el desarrollo de asma. Es decir, que si la rinitis afecta a un 35% de la población, hemos de tratarla, ¿no? Porque la vía aérea empieza aquí y acaba en el árbol respiratorio inferior.
Entre els nous diagnosticats hi ha cada cop més pacients d'edat avançada, tot i que tenen menys símptomes que els joves.
En esports, l'impacte econòmic del Sabadell a la ciutat és de 5,9 milions d'euros.
Aquest és el càlcul de la Cambra de Comerç segons dades d'abans de la pandèmia. Aquest mateix informe apunta que l'impacte arribaria als 12,4 milions d'euros si els arlequinats tornessin a segona.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 4 quilòmetres de retencions a Montcada per anar cap a Barcelona. Al mateix municipi, però a la C33, hi ha 1,5 quilòmetres de retencions en sentit sud. Pel que fa a la B30, 2 quilòmetres de cues a Barberà en sentit nord i 1,5 quilòmetres en sentit sud. I ja a la ciutat comtal, congestió amb aturades a la ronda de dalt entre Sarrià i Sant Gervasi en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, un grau menys que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Les clarianes han d'anar guanyant terreny a bona part del país. A hores d'ara en trobem força, sobretot en punts del litoral i prelitoral, sobretot sector central i litoral nord, i a mesura que avanci la tarda s'endinsaran a bona part del país. Per tant, els núvols quedaran més restringits cap al terç oest, i aquí podrà escapar-se algun ruixat local puntual, però a la vegada força feble, que coincidirà també en zones de muntanya. D'altra banda, i també coincidint amb aquestes clarianes que a hores d'ara trobem cap a la zona més del litoral, també trobem les temperatures més altes, per exemple, amb aquestes temperatures de 15-16 graus i que han d'anar pujant durant aquestes immediates hores, no només en aquest sector, sinó també ho faran cap a l'interior. I també continuarem parlant d'aquest vent de component est que continuarà bufant cap a la meitat sud del país, però tampoc no ho farà amb tanta força com el vent que vam tenir ahir. De cara a demà continuarem parlant de núvols, sobretot cap a la meitat sud del país, i amb precipitació que afectarà sobretot el terç sud del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La Direcció General de Trànsit ha decidit sancionar amb duresa algunes actituds perilloses al volant amb una nova normativa que entra en vigor aquesta setmana. A partir d'ara es penalitzarà amb 6 punts del carnet fer servir el mòbil, llançar objectes per la finestra o no respectar la distància amb els ciclistes. Repassem aquestes i altres novetats de la regulació. I comencem per aquests 3 canvis en les sancions.
Sí, des d'aquest dilluns no es podrà agafar el mòbil ni en els semàfors. L'intendent major de la Policia Municipal, Joan Antoni Quesada, aplaudeix la mesura.
És un tema que ens preocupa molt. La gent no n'és conscient, però cada segon i tal que una persona li dedica el mòbil amb un vehicle a 50 km per hora són uns 15 metres per segon el que recorre, saps? I quan no, en aquests 15 metres no ha vist el que ha passat per allà en aquest moment.
Als ciclistes se'ls haurà d'avançar respectant el metre i mig de distància o canviant de carril en cas que n'hi hagi més d'un per sentit. També se sancionarà amb força llançar objectes per la finestra, ja siguin deixalles o que puguin provocar un incendi.
Desapareix el marge de 20 km per hora en el límit de velocitat quan hi hagi un avançament, tot i que la mesura es revisarà d'aquí un any. Ho explica Cristian Verdagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC.
de moment, no, la norma porta la seva idea, s'elimina aquesta possibilitat d'incrementar amb 20 km per hora el límit de velocitat, però d'aquí un any, en funció dels resultats, a partir de les dades, no, obtingudes de la mesura, això es podria revisar.
Pel que fa als menors, no podran haver begut ni una gota d'alcohol abans d'agafar un vehicle. També se sancionarà el mal ús del cinturó de seguretat, el casc o els sistemes de protecció per infants.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Aigües de Sabadell impulsarà una xarxa supramunicipal d'aigua regenerada que parteixi de les depuradores de la ciutat i abasteixi altres poblacions. Així ho ha anunciat avui el director general de la companyia, Xavier Cabanillas, coincidint amb el Dia de l'Aigua, en declaracions al Cafè.
Fa molts anys que s'ha treballat a fer una primera xarxa supramunicipal d'aigua regenerada que parteixi de les nostres depuradores de Sabadell i pugui aportar aigua regenerada tant dintre de la ciutat de Sabadell com a municipis colindants. I llavors, aquest és un projecte que s'està treballant conjuntament l'Ajuntament, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, amb l'Àrea Metropolitana, i ja s'estan posant les bases per poder crear aquesta primera xarxa supramunicipal d'aigua regenerada, que és un dels projectes Biotop.
D'aquesta manera s'aprofitarà l'experiència que la ciutat té des del 2007 en l'ús d'aigua regenerada per al rec de parcs i jardins, la neteja viària i les aigües grises del polígon de Sant Pau de Riusec.
De fet, l'actual xarxa de distribució d'aigua regenerada subministra uns 112.000 metres cúbics l'any, un estalvi que se suma al dels sabadellencs, que consumeixen 98 litres per habitant i dia, per sota de la mitjana catalana. Cabanillas, però, assegura que no és suficient.
No ens trobem davant d'un efecte puntual, no estem davant d'una situació de canvi climàtic, estem davant d'una emergència climàtica. Això implica que els efectes que ha tingut sobre el planeta, la nostra acció fins a data d'avui, ja no tindran un retorn, diguem-ne que seran irreversibles. Per tant, hem de tenir una acció molt més compromesa i hem de fer un canvi d'hàbits a nivell global molt més important.
En tot cas, Aigües de Sabadell té un pla d'emergència que recull les accions a emprendre en cas de sequera.
I un altre efecte del canvi climàtic més enllà de la sequera és la proliferació de les al·lèrgies. Així ho ha apuntat al programa Al Matí la neumòloga de l'Hospital de Sabadell, Ana Isabel Sogó.
Por un lado, las temperaturas que están en ascenso, cada vez son temperaturas más suaves en épocas incluso que no correspondería que hubiera polen, ¿no? Por ejemplo, para las alergias primaverales en invierno, las temperaturas suaves hacen que la polinización se adelante y también que incluso se prolongue en otoño, porque en otoño también hay temperaturas muy suaves, de manera que cada vez son más perennes. Y luego, por otro lado, la contaminación, las partículas diésel, el CO2, hacen que los alérgenos se vehiculicen mejor hacia nuestro árbol respiratorio, de tal manera que entramos en contacto con ellos de una manera más intensa.
El Taulí atén cada setmana un centenar de pacients amb al·lèrgies, 60 dels quals tenen sensibilitat al pol·len.
Entre els pacients cada cop n'hi ha d'edat més avançades. Tot i això, els símptomes que presenten són molt diferents als dels pacients joves.
Cada vez vemos más pacientes que debutan con una alergia en edad adulta. Hablo de edad mayor de 50 años, 60. Incluso algún paciente debuta con alergia a los 70. Es menos frecuente, pero ocurre. El alérgico joven suele asociar más patología. Es decir, suele haber una dermatitis atópica, suele haber una rinitis, una hiperreactividad bronquial. Frecuentemente asocian lo que decimos la marcha alérgica.
Sogo destaca la importància de diagnosticar les al·lèrgies de forma precoç per evitar que acabin portant a un quadre asmàtic.
A les 5 de la tarda ha arrencat a la plaça Doctor Robert l'acte de la campanya Els bombers i bomberes t'acompanyen a donar sang, que avui ha arribat a Sabadell. Es tracta de la 8a edició que torna després de la pandèmia. N'ha explicat el contingut Sara Vallès, tècnica de comunicació del Banc de Sang.
Bueno, és l'agraïment. Aquestes campanyes han de dir que la majoria d'elles hi ha més nens, no? El que aconseguim aquestes campanyes que sigui com un dia familiar. En la majoria de municipis els bombers hi fan exhibicions, hi fan mostres de, doncs, ja sigui d'excarceracions o mostres de rescats, ensenyen els camions per dins, alguns porten tratges perquè els nens se'ls puguin posar. Llavors, una mica que implica a la família, no? A que vingui a donar sang en un acte que és del poble per al poble o del municipi per al municipi.
La cita vol augmentar el nombre de donacions fins a les 4.000.
I d'aquesta manera serveix com a reclam, com un rescat en alçada que podeu veure a les xarxes socials de Ràdio Sabadell per remuntar les donacions, que després de les vacances sempre noten una baixada, ja sigui com ara passat el Nadal o per la Setmana Santa, que estan per arribar així com a l'estiu. El 2021, a Sabadell, es van fer 4.132 donacions de sang i 517 de plasma. Més de 30 parcs de bombers de Catalunya donen suport a una quarantena de campanyes de donació de sang per aconseguir sumar al voltant de 4.000 donatius fins al 8 d'abril.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
El sabadellenc Roger Serra és el nou director general de la Fundació .cat. Aquesta associació vetlla perquè hi hagi presència de la llengua catalana a internet, venent domicilis en català, elaborant pàgines web en la nostra llengua i oferint formacions per trencar la bretxa digital.
Precisament aquests són els tres objectius principals que Roger Serra marca des del seu nou càrrec de director general de la Fundació. N'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Mantenir sent el referent del catalanisme a l'entorn digital, no? A partir d'aquí, doncs, es continuar aprofundint tant amb l'extensió dels dominis .cat com també amb les tasques de la Fundació a l'hora d'ajudar a reduir la bretxa digital, continuar donant suport a la creació de continguts digitals en català.
Curiosament, Serra no ha estat mai involucrat amb la Fundació, tot i que ara el seu patronat l'hagi escollit com a director general. Ell només n'ha estat client i es mostra satisfet de poder fer el pas a l'altra banda.
Serra havia sigut un bon client, diguem-ho així. Havia comprat bastants dominis per a mi com per a alguns dels meus clients i per diferents projectes. Així que encara em fa més il·lusió perquè com a client satisfet, doncs ara continuar aquesta gran tasca que està fent la Fundació.
Serra té una empresa, DAWAPS, que es dedica a dissenyar aplicacions mòbils i pàgines web per a emprenedors i empreses. També és un dels responsables del projecte Pura Ceba.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'assassinat de l'Helena Jubany va ser un crim matusser, així ho ha assegurat el periodista que va reprendre la investigació del cas, Iago García, en declaracions al programa Al Matí.
O sigui, el crim de l'Helena Jubany no va ser un crim perfecte, ni molt menys. És que al contrari, o sigui, va ser un crim molt matusser, però la sort que van tenir els assassins és que la investigació ho va ser encara més. Però aquest és l'únic motiu que estiguin lliures ara, no perquè siguin una ment criminal genial.
García va localitzar la història pendent de resoldre quan buscava un tema mentre estudiava per fer el treball de fi de grau.
I aquesta tarda, des de les 7, està presentant a la llar del llibre l'obra Qui va matar l'Helena Jubany, editada per Ara Llibres. García no ha amagat que el referent literari que van seguir amb l'altre estudiant del TFG, Anna Grau, era el llibre A sang freda, de Truman Capote. Després ha continuat seguint el tema durant força temps i dificultats.
L'Anna va marxar de Barcelona i ho vaig continuar jo, i això van ser doncs, això, molts anys d'entrevistes, de ficar-se dins d'un sumari interminable, ple d'incongruències, ple de punyetes judicials, de coses que no van enlloc, i això, entrevistes, cartes, llibretes, disc dur... Mm-hmm.
L'autor assegura que, un cop llegida l'obra, hom es pot fer una idea de quin va ser el culpable.
Des de les 6 de la tarda està en marxa el recital Envers la dona a l'auditori del Casal Pere IV. La iniciativa forma part del Teatre de Barri, uns tallers de teatre organitzats a Can Llong i a Can Deu que s'integren dins del marc de l'SBDON.
Un dels talleristes és l'actor sabadellenc Jaume García Arija, qui explica al programa Al Matí el contingut de l'espectacle.
Hem pensat que què millor que en aquest cas, ja que havíem treballat monòlegs i escenes de diàleg, què tal si fèiem textos poètics, contes poètics, que a més estem utilitzant justament les dones de Can Llong, la gran majoria han triat contes, d'un llibre que va tenir fa 20 anys molt, molt ressò aquí a Sabadell, està tot per dones, és un conte molt feminista, il·lustrat per dones, i les escriptores totes són dones.
El recital d'avui forma part del programa d'actes que es va presentar el Dia Internacional de la Dona Treballadora. La idea de fons és descentralitzar el teatre i acabar creant un teixit cultural engrescador amb una mostra amateur.
Ens agradaria muntar el que significaria una mostra de teatre amateur de barris, autòcton, o sigui, que cada barri pràcticament estigués equipat per persones, homes i dones del mateix barri.
La trentena de participants es veurà ampliada amb els nous tallers que s'obren a Campoamor, Poble Nou, Nostra Llar i Camp Puiganer a partir de l'estiu.
El sabadellenc Joan Soler ha guanyat el Premi de la Crítica a Millor Espai Sonor per la seva feina al muntatge de les canciones. Es tractava també de la seva primera nominació.
I a més per una tasca que el sector no és tan coneguda sobre ell com si la d'actor. Soler s'ha mostrat agraït pel guardó que entrega la plataforma virtual de crítics Recomana i avança quines són les seves següents produccions.
Ara estic combinant les dues coses. De fet, ara hem estrenat al TNC un disseny de so estrenat de la Victòria Spumberg, una obra que es diu El pes d'un cos. També he estrenat un disseny de so al Teatre Lliure amb el Terra Baixa del Roger Bernat. I ara mateix estic assajant a la Perla 29, però fent d'actor, en aquest cas, un text de l'Ivan Viripayev, que el dirigeix el Ferran Utzet, que estrenarem a l'abril. Vull dir que d'alguna manera el que estic fent és anar combinant les dues coses.
Soler creu que el pes de l'espai sonor és important en les produccions, però en canvi no està tan dignificat com ara els catxets d'escenografia o il·luminació.
El so, depèn de quines produccions, doncs sembla que no es valori o no es contempli la feina real que hi ha al darrere, no. Però bueno, això, la precarietat en les arts escèniques és un tema recurrent, no? Sembla que, evidentment, nosaltres des de la professió hem d'anar lluitant i canviant.
El guardó és un reconeixement a la producció feta sota la direcció de Pablo Messiez, amb qui ja es coneixien del muntatge després que estiguem junts al Teatre Lliure, i d'aquí el va reclamar per anar a treballar a Madrid.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
El taller d'art, cultura i creació tornarà als camps de refugiats del Sàhara Occidental el pròxim mes d'octubre. L'entitat que gestiona l'agermanament de Sabadell amb l'Argup porta més de 2 anys sense anar-hi per la pandèmia. Anna Lorite, cap de comunicació del TAC, ho ha anunciat en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio.
Després de 46 anys ja hi havia cobertes moltes necessitats bàsiques i és aquí on ara s'han de tornar a garantir. Aleshores, doncs, nosaltres esperem poder baixar a l'octubre i poder reprendre aquest projecte de cooperació, perquè creiem que és molt, molt important que es reprengui la cooperació internacional.
Lorite ha afirmat que la situació als camps de refugiats per la Covid-19 podria agreujar-se encara més després del canvi de postura del govern espanyol en relació al Sàhara Occidental. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un canvi de postura que no els ha sorprès, a més Lorite, però que els ha indignat, sobretot perquè deixen una situació d'indefensió milers de refugiats sarauís.
El pla marroquí suposa que directament passin a ser ciutadanes marroquines sota una autonomia, però clar, no sabem si aquest pla es desenvoluparà de la manera com està previst. El que sí que és el que dèiem, és molt complicat, realment és una situació que és il·legal en aquest moment i no sabem com es desenvoluparà.
Per tot plegat, la cap de comunicació del TAC ha animat tothom a sumar-se a la concentració de protesta prevista per demà al vespre a Barcelona. S'ha convocat davant de la delegació del govern espanyol a la capital catalana a partir de les 7.
Fora de Sabadell i la comarca.
Les companyies de consum alerten que la vaga de transport ha generat una situació de desproveïment.
Les patronals agroalimentàries volen que s'acabi immediatament el conflicte que fa 9 dies que dura per tal d'assegurar l'arribada dels productes als clients. D'aquesta manera, el grup Danone ha anunciat que si el transport carretera no es normalitza en 24 hores, hauran de tancar les 7 fàbriques que tenen a Espanya, ja que Astúries és una de les autonomies més afectades per l'aturada indefinida de camioners. DAM i Nestlé també tenen problemes de distribució.
14.000 persones han arribat a Catalunya procedents d'Ucraïna.
D'aquests refugiats no tots es quedaran al Principat, ja que una part està en trànsit i acabaran en altres llocs de l'Estat o en altres països europeus. Aleshores, la Generalitat demana al govern un fons econòmic específic i que s'incrementi el marge de dèficit de les comunitats autònomes. Mentrestant, 1.252 refugiats ucraïnesos a Catalunya ja tenen permís de residència i de treball.
I el govern prepara una nova normativa per regular l'ús de les llengües a les escoles i instituts de Catalunya.
La Generalitat farà un nou decret que regularà el règim lingüístic del sistema educatiu. La nova llei vol recollir un nou consens pedagògic, polític i social al voltant de la llengua. Així serà la resposta a la sentència que estableix un 25% d'ensenyament en castellà. La Generalitat ha anunciat el suport del govern a la mobilització.
Esports.
€5,9 milions d'euros per temporada. Aquesta és la xifra que ha quantificat la Cambra de Comerç de Sabadell com l'impacte socioeconòmic que té el centre d'esports a la ciutat. L'informe a càrrec de l'economista Josep Milà ha estat presentat aquest migdia a la nova Creu Alta. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen, bona tarda. Les dades de referència s'han agafat de la temporada 18-19, quan l'equip militava a segona B i la pandèmia encara no havia causat estralls a la societat. Segons estudi, l'impacte és més gran ara a primera ref i amb l'actual context econòmic i social del club. I a segona divisió augmentaria fins als 12,4 milions d'euros. Per Esteve Calzada, el president del club, l'informe ratifica el que s'ha anat dient de forma reiterada.
Tothom que aposta per aquest tracte doncs acabi tenint un retorn i el retorn doncs està ben clar amb aquests números, de manera que el club doncs poc a poc vagi avançant cap a aquest autofinançament, no? Que sigui capaç de tirar endavant per les aportacions doncs, i els ingressos que es generen dels aficionats, dels patrocinadors, de les institucions i que no sempre es depengui de que vinguin inversors de fora a tirar el club endavant.
Tot i que Calzada ha deslligat la publicació de l'informe amb l'esperat acord amb l'Ajuntament, el màxim mandatari arlequinat sí que espera que es pugui arribar a bon port amb l'administració ben aviat.
Des de l'Ajuntament s'han fet també informes, no? I han vingut aquí empreses que ens han demanat dades doncs, per poder presentar a l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament ja té les xifres que té, però l'Ajuntament, per ser més concret, no? Que és on hi ha la conversa i on hi ha pendent arribar a un acord i jo confio que siguem capaços de tancar-lo, perquè a més tenim una partida d'ingressos prevista.
Calzada també ha reconegut que ja s'està planificant la pròxima temporada, tot i que es desconegui quin serà el pressupost, contemplant tots els escenaris possibles. A més, ha lamentat no haver convençut inversors locals per afegir-se a la causa, però també ha recordat que estan oberts a noves propostes. En el terreny esportiu, avui el Sabadell ha descansat i demà tornarà a la feina per començar a preparar el partit de diumenge davant del San Fernando.
A segona catalana, el Sabadell B té l'ascens a tocar fins al punt que es podria consumar en un parell de setmanes. El filial arlequinat, líder destacat del grup 4, li treu ja 20 punts al tercer, el joanenc. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. I de nou l'equip de Jordi López es va exhibir, aquest cop amb l'Avià com a víctima. O més ben dit, el punta Vladislav Kopotun va sobresortir fent un repòquer de gols en el triomf per 1-5. I el punta ucraïnès s'ha erigit com a pichichi de la Lliga.
Yo estoy atento, porque al final vas metiendo goles y miras quién va primero, quién va segundo, y por esa parte a ver contento. No me importaba ir a empatar con Jaume porque es mi compañero, pero en lo individual contento por ponerme primero, la verdad.
Ha estat una jornada rodona per als equips de la ciutat en aquest grup 4, ja que el Can Rull, Rómulo Tronchoni i Tibidabo Torre Romeu van guanyar abans d'enfrontar-se aquest cap de setmana. Els de la zona oest per 2-0 davant del Sallent i els blanc i vermells per 1-2 a Calaf. José García Numoski i Toni Sallés són els entrenadors respectius.
Seguramente que igualemos la misma primera vuelta y yo creo que con eso tendremos suficiente. Y sobre todo intentar ganar los partidos antes posible para poder estar tranquilos y acabar el último partido 4 sin nervios de intentar de no bajar y todo eso.
Son tres puntos buenísimos, la verdad, son un campo complicado y aparte, bueno, ayer también entre la lluvia, el ambiente en general, porque también fue un ambiente bastante hostil y una cosa y otra, creo que fue tres puntos muy, muy, muy valiosos, la verdad.
Tots dos agafen aire i s'allunyen del descens. En canvi, la Sabadellenca, amb la derrota per 2-1 al camp del Singerlin, és antepenúltima classificada al grup 5.
Obrim bloc poliesportiu. A la divisió d'honor de tenis taula, el Club Natació Sabadell ha perdut la categoria després de caure a la tornada del play-out contra el Son Cladera per 4-2. L'equip baixa, per tant, a Primera Nacional per segon any consecutiu. L'Agustí Bernat ens amplia aquesta informació.
L'últim partit de la temporada dels nedadors va començar amb la lesió al genoll d'Àlex Sayago al primer set. A partir d'aquí, el club no va poder donar-li la volta al marcador contra els Balears. En una eliminatòria marcada per aquesta lesió i la pilota de partit desaprofitada a Can Llong, Jordi Oms, president de la secció de tenis taula del Natació Sabadell, parla sobre aquests detalls que ho han decidit tot.
Pintava una eliminatòria molt igualada on, com tu dius, vam estar a punt de posar el 4-1, que potser hagués sigut un 4-2, veient el resultat que va acabar passant a l'altre partit, però al final va ser un 3-4. I a Palma hi anava molta il·lusió, sabent que si havíem estat a punt d'aconseguir-ho es podia intentar repetir, però ja les coses van torçar en el primer partit i en el primer set. Ja vam tenir un jugador que va fer una rebrincada al genoll, es va lesionar i ja no va poder jugar cap dels seus dos partits.
Després d'una temporada complicada entre la Covid o la poca participació de l'indonesi Arfan Seina, el Natació Sabadell s'acomiada de la segona categoria del tenis taula nacional. Tot i això, es podria tornar a comprar una plaça com va passar l'estiu passat, encara que la decisió no està presa.
El Club Natació Sabadell de voleibol femení va guanyar aquest cap de setmana i es manté viu a la lluita per la permanència a Superliga 2.
Les noies d'Alberto Avellaneda van poder remuntar un 0-2 en contra per acabar adjudicant-se el partit del tiebreak. Una derrota de les nedadores hauria suposat el descens virtual del Natació Sabadell a Primera Nacional. La jugadora del Sabadell, Ivette Herrero, assegura que al quart set hi va haver un punt d'inflexió clau per remuntar.
En moments tan importants com aquests que t'hi jugues tant, una grada com la que tenim nosaltres és la que es necessita i que són essencials. I jo crec que el que ens farà seguir punt a punt i lluitar fins al final.
Les d'Alberto Avellaneda, per salvar la categoria, hauran de guanyar dissabte al Palmas Urbacer a les Naus i esperar el resultat de les seves rivals més directes. Inclús perdent el partit contra les illenques, les nedadores tindrien alguna opció de mantenir la categoria. Tots els partits decisius es jugaran de manera unificada el dissabte a les 6 de la tarda.
El sènior masculí, ja salvat des de fa setmanes, va caure per 2-3 contra el Sant Roque en l'últim partit d'aquesta temporada dels de Jordi Fernández a les Naus. I en waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell femení va desaprofitar el primer dels dos matchball a favor per certificar la primera plaça de la divisió d'honor femenina.
Les de David Palma van caure dissabte a Can Llong per 10-11 davant el Mataró, la bèstia negra de la temporada. Les sabadellenques, que guanyaven 10-7 a 6 minuts pel final, van veure com se'ls escapava el partit després d'un parcial de 0-4. El tècnic de Sabadell assegurava que les jugadores estan molt carregades físicament.
Portem dues setmanes amb molta càrrega física, això també fa que la jugadora avui no estigui al seu 100%, i de cara a la setmana que ve incorporem a jugadores noves a treballar molt tàcticament i a corregir sobretot accions d'aquestes que hem tingut davant que no acabem de materialitzar, intentar ficar-les. I en defensa, ja et dic, quan em miri el partit està bé, no? Crec que hi ha dos o tres accions que ens podem estalviar. Serà el que farem, treballem molt en defensa i sobretot encaixar les jugadores que venen, les canadenques.
L'Astralpool Natació Sabadell tindrà l'oportunitat de certificar la primera plaça de la Lliga diumenge a 3:45 a la piscina del Boadilla madrileny. Amb un punt, les de David Palma en tenen prou per assegurar la primera posició i el factor piscina durant tots els play-offs. Per la seva part, l'equip masculí va tancar dissabte la fase regular de la divisió d'honor amb victòria en el derbi a Terrassa per 8-14. Els d'equip Colet han acabat tercers i a les semifinals del play-off, que començarà d'aquí 8 dies, es creuaran les cares amb el CNB.
I en futbol sala, el Club Natació Sabadell disputa aquesta nit el partit corresponent a la cinquena ronda de la Copa Catalunya contra l'Olímpic Floresta.
Els d'Arnau Casabón, que recordem van ser repescats a la competició als despatxos a causa de l'alineació indeguda del Montcada, és l'únic equip de la ciutat supervivent a la Copa Catalunya, després de l'eliminació de la Pia la setmana passada. Aquest partit arrencarà a la Floresta a 9:45 de la nit.
Mig minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 22 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acaba de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.